Mallorca, Marbella, hem arribat a les 12:04 minuts amb més notícies a l'una en punt.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur. Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia a Eivissa i Formentera. Avui és dijous 30 de juliol, i avui començarem el programa parlant de la vaga que han convocat els treballadors del Servei de Neteja i Recollida de Residus de Formentera. En parlarem ara en uns minutets amb el representant d'UGT, José Ramón Mateos, i més tard, com és l'últim dijous del mes, traurem la calculadora per fer comptes amb l'assessora financera Raquel Corral, i com fem una vegada al mes, sortirem en missió consular per obrir una nova ambaixada pitiusa, en aquest cas a Londres. Per tot això i molt més, ja tenim aquí a la nostra companya, na Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. I quan són les 12:05 abans de tot això, és el moment de posar-nos al dia. I avui, Nieves, començar amb la repassada a l'actualitat parlant de medi ambient, perquè el grup ecologista Gengob sospita que l'aeroport d'Eivissa està cometent un delicte mediambiental greu en el procés d'abastiment d'aigua potable de l'aeròdrom. Per això demana al Seprona que investigui el cas i que presenti una denúncia als tribunals si és necessari. Aena, per la seva part, defensa que l'aeroport compleix amb el límit autoritzat d'extracció d'aigua.
Sí, l'entitat ecologista assegura que l'aigua del pou que abasteix l'aeròdrom presenta uns nivells de salinitat 4 vegades superiors als permesos per al consum humà. Per això, considera que l'aeroport disposaria d'una planta de salinitzadora o potabilitzadora. El problema, segons el GEN, és que el govern no té constància de cap instal·lació d'aquest tipus ni tampoc de cap punt autoritzat per abocar la salmorra que es generaria durant aquest procés, un residu altament contaminant que requereix un tractament específic. Joan Carles Palerm és el portaveu del GenGob d'Eivissa. L'escoltam.
Se té que estar fent desalació sí o sí a l'interior de l'aeroport. Hem demanat a l'administració responsable, el govern balear, i mos confirma que no tenen ninguna instal·lació declarada dins l'aeroport i, per tant, aquesta instal·lació està funcionant, com a mínim està funcionant il·legalment.
El portaveu del GenGob recorda també que els vecins fa temps que denuncien que l'aigua de la zona és cada vegada més salada i que arriba amb poca pressió. Aena, per part seva, diu que l'aeroport d'Eivissa respecta el límit d'extracció d'aigua. Afegeix que l'aeròdrom s'abasteix exclusivament de 5 pous autoritzats mitjançant l'aigua de pluja.
I canviem ara d'assumpte, parlem de sanitat, perquè el temps d'espera per consultes externes i per una intervenció quirúrgica s'ha reduït al voltant d'un 40% entre juliol de 2023 i aquest mes de juliol a l'àrea de salut de les Pitiüses.
Sí, en juliol de 2023 hi havia més de 15.500 persones en llista d'espera de consultes externes, de les quals 9.622 esperaven més de 60 dies i la demora mitjana per veure un especialista es situava en 5 mesos. Ara, la llista d'espera espera per una consulta amb l'especialista hospitalari es troba en 9.100 pacients, el que suposa una reducció del 41%. D'aquestes persones, 3.600 esperen més de 60 dies i la demora mitjana ha baixat a un poc més de 2 mesos. Pel que fa a la llista d'espera quirúrgica, s'ha passat de 2.231 persones en juliol de 2023 a un poc més de 1.800 actualment. I el temps d'espera també és menor, passant de 170 a 105 dies. Des de l'àrea de salut de les PTUs es destaquen que aquesta millora és conseqüència del pla impulsat pel Servei de Salut, que inclou augmentar l'activitat ordinària, major eficiència en l'activitat extraordinària, un increment de l'eficiència també en la col·laboració amb la sanitat privada i la incorporació de professionals. De fet, a les Pitiüses en aquests 3 anys s'han completat les plantilles de pneumologia, cirurgia general, traumatologia, dermatologia, reumatologia, urologia o digestiu, entre d'altres.
I continuem ara parlant de la situació en què es troba Casa Lola, al municipi de Sant Josep. Els veïns de la zona es queixen de l'acumulació de fems al solar, on, segons denuncien, hi viuen desenes de persones en infrahabitatges, i asseguren que se senten insegurs perquè alguns tenen comportaments agressius i, de fet, han entrat per la força a 3 domicilis. El terreny és propietat de Paquita Marsan, promotora que ha acumulat diverses infraccions urbanístiques.
Si els vecins asseguren que la situació ha empitjorat en els darrers mesos i acumulen fems de manera descontrolada i temen que es produeixi un incendi perquè també s'hi acumulen materials inflamables. Diuen que, a més, les persones que hi viuen allà es connecten a la llum il·legalment i d'una manera precària. Hem distorsionat la veu dels vecins que ens han explicat aquesta situació perquè temen represàlies.
De tots els problemes que du de bitxos, d'insectes i de males olors, és un perill perquè, clar, estan envoltats de bosc, com pots veure. Hi ha botelles, hi ha llaunes, hi ha de tot, i en la calor que està fent i en su sol tan potent que hi ha, doncs allò és un perill d'incendi continu.
Els vecins asseguren que se senten insegurs perquè es produeixen baralles. Diuen que, a més, s'han produït violacions de domicili perquè han entrat per la força a 3 habitatges de vecins.
Sempre estan barallant entre ells o fora d'ells o jo què sé, entonces te fan sentir que no estàs segur i que han entrat a totes, moltes cases de vecins, tant habitades com no habitades. Vull dir, les que no estaven habitades directament les han ocupat, no una volta, sinó més d'una, i les que sí que estan habitades, pues bueno, ha set allanament de morada, com a mínim, que jo sàpiga habitades, com a mínim a 3.
Altres vecins asseguren que no poden passejar per la zona perquè en moltes ocasions, diuen, alguns dels ocupants del solar els han intimidat.
Seguim, però de fet no deixem el municipi de Sant Josep perquè els organitzadors de la festa il·legal, que la policia local va desmantellar dimarts, s'exposen a una sanció de fins a 300.000 euros per fer una activitat que no estava permesa.
Sí, segons la investigació de la policia, la festa va ser organitzada per persones d'alt nivell adquisitiu del sector de les finances procedents de Nova York que celebraven una festa d'aniversari. Quan la policia local hi va arribar, hi havia 250 persones dins la casa i 100 més que esperaven per entrar. Escoltam José Antonio Granados, cap de la policia local de Sant Josep.
Había contratación de DJs profesionales de renombre, con actuación de bailarinas, con personal de seguridad, un trasiego importante de vehículos de transporte público y discrecional, con origen y destino en la casa.
Canviem ara d'assumpte, Nieves, per parlar d'infraestructures, perquè l'autoritat portuària ha fet públic el projecte guanyador per la transformació de la marina esportiva del port de la Savina. PortMed gestionarà aquest port de Formentera durant els pròxims 16 anys.
Sí, s'ha imposat la proposta de PortMed Formentera, que suposarà una inversió de més de 17 milions d'euros. El projecte preveu la construcció d'un nou edifici, un aparcament subterrani de 90 places, l'ús de materials més sostenibles en microescuix i morts de amarrament i punts de recàrrega per a vehicles de mobilitat personal i turismes elèctrics. L'empresa guanyadora podrà gestionar i explotar aquestes instal·lacions, com deien, durant els pròxims 17 anys.
I acabam la repassada a l'actualitat amb un apunt de migració, perquè Salvament Marítim ha rescatat 15 persones migrants d'origen magribí i asiàtic a 24 milles de l'illa d'Eivissa. El rescat es va produir ahir cap a la 1 del migdia al nord-oest de l'illa.
Sí, segons dades del govern, aquest 2026 Eivissa ha rebut 183 persones en 10 embarcacions. En el cas de Formentera, l'illa de les Balears, que suporta més pressió migratòria, de gener a juny han arribat 1.857 persones en 118 embarcacions irregulars. Això significa que una de cada 2 persones arribades a l'arxipèlag ho ha fet a través de Formentera.
Idò, Nieves, ho deixem aquí pel que fa a l'actualitat. Després t'escolta'm.
Fins després.
Són les 12:12 i avui volem començar el programa posant el focus en l'actualitat laboral a Formentera. Tots 12:13, com us dèiem. Començam el programa Formentera, on els treballadors i treballadores del servei de recollida de residus i neteja aniran a la vaga després de la proposta salarial d'un 0% d'augment per part de Preser. La plantilla ha votat per unanimitat anar a la vaga i per conèixer tots els detalls d'aquest procés negociador, a aquesta hora ens pot atendre en José Ramón Mateos Martín, que és el delegat d'UGT al Consell de Formentera. Molt bon dia i moltes gràcies.
Què tal? Bon dia, gràcies a vosaltres.
Com va anar la reunió de la comissió negociadora que es va celebrar, si no vaig equivocada, fa just poc més d'una setmana, el dia 22 de juliol?
Bueno, aquesta va ser, diguem, la darrera reunió que van fer. Havien tingut reunions prèvies intentant negociar, perquè perquè la gent no sàpiga, nosaltres tenim un conveni, o la gent de Prestero té un conveni que es caduca cada cert temps, se fa la denúncia del conveni, que és com es diu, i es torna a negociar, no? I amb aquesta proposta, pues, des d'UGT portem una sèrie de propostes de millora, entre elles, una de les més importants, evidentment, és una pujada salarial, no? I la darrera proposta de l'empresa va ser que la pujada que proposaven era del 0% durant 4 anys. Clar, nosaltres vam dir que aquesta proposta no la podíem acceptar, que estàvem molt lluny de les nostres reivindicacions, i l'empresa es va escurar i va justificar que el Consell de Formentera no estava abonant i fent els acords que ja varen tenir de la darrera vaga. M'explico, l'any 24 se va fer una vaga perquè estaven en una situació més o menys igual, no? Teníem un conveni i no s'estava pagant el que estava conveniat. Es va fer una vaga, en aquest cas sí. Varen fer 3 reunions al Tamit, tant a Eivissa com al Tamit de Mallorca. Varen arribar a uns acords entre el Consell de Formentera, empresa i UGT, en el representació dels treballadors. L'empresa va complir la part dels acords, el Consell de Formentera no ha complit. I ara el que ens diu l'empresa és que com que ells no estan cobrant la part que tocaria pagar el Consell, pues que no la poden aplicar als treballadors. Clar, nosaltres, en principi, això no és que sigui una cosa que no ens importi, però si tenen un problema entre Consell i empresa, ho han de decidir ells. El que passa és que no pot afectar això a la negociació col·lectiva entre els treballadors i l'empresa. I, evidentment, un 0% de pujada durant 4 anys és una congelació de facte dels salaris o inclús una reducció dels salaris, perquè la vida va pujant.
Clar. Ara has mencionat el paper que té el Consell d'Eivissa en tot aquest procés. Quina és la
de Formentera,
perdó. Quina és la responsabilitat que té el Consell de Formentera en tot aquest procés, trobau?
Bueno, el servei de recollida de fems dels municipis, i en aquest cas del Consell de Formentera, és un servei que és municipal, però que els ajuntaments el que fan és que el liciden a una empresa privada. Aquesta empresa privada, evidentment, el que fa és que cobra de l'administració per poder donar el servei, no? Això és com el més senzill i el més bàsic que tothom entén. Què fem els ciutadans? Pues paguem una taxa de fems i amb aquesta taxa es financia el servei. Què passa? Les licitacions tenen sempre clàusules de revisió, perquè clar, la vida va pujant i els salaris també van augmentant. O se van incorporant nous serveis, o hi ha normativa nova que diu pues, que ara s'ha d'agafar l'orgànica i abans havien d'agafar pues, sí, pues, residus perillosos, el que sigui. No?
Sí.
Quan se va fer la licitació d'aquest contracte, sí que és veritat que de vegades aquests contractes són molt complexos, són d'unes quantitats molt importants, i bueno, van trigar molt a fer la licitació, quasi 4 anys. Val? Això no és culpa dels treballadors, això és culpa de l'administració i de les empreses que s'han presentat, que ho han recorregut, que ha fet diverses situacions. Però el que sí que estava clar és que, mentrestant, els treballadors i les empreses van conveniant el que sigui. Què ocorre? Que, en aquest sentit, l'any 24, quan se va arribar a l'acord, el Consell es va comprometre a fer la liquidació dels deutes pendents que tenia de l'anterior contracte, harmonitzar una sèrie de quantitats que estaven pendents i la més important per nosaltres en aquest sentit és la revisió dels salaris, no? La revisió de la massa salarial que pot pagar els treballadors. Això que se va assignar, el Consell no ho ha fet efectiu. No sabem per què, eh? també és cert, però no ho ha fet efectiu. L'empresa no ha cobrat aquests ingressos. Què ens diu l'empresa? Que el que estan fent és perdre sous a la contracta. Bueno, pues, aquesta és la situació. És a dir, una negociació entre empresa i treballadors ve afectada per l'incompliment d'un tercer, en aquest cas és el Consell. Supos que tenen una explicació per dir-nos per què no fan això, però mentrestant, què succeeix? Que els treballadors no estan rebent o no rebran una millora salarial. Clar, nosaltres això no ho podem acceptar.
Clar. Amb aquesta proposta de facto, com ens comentava en José Ramón Mateos de UGT, de congelació dels sous, m'imagino que això es fa especialment inassumible tenint en compte el context econòmic actual i també, que en parlem de manera reiterada, el cost de la vida a les nostres illes i especialment a Formentera, no?
Clar, i pensa més coses, és a dir, els sous dels treballadors del servei de recollida, no només a Formentera, sinó a tota Balears, no és que siguin els millors de totes les activitats turístiques o relacionades amb el turisme que tenim a Formentera o a Eivissa o allà en siga, no? Si de fet no es cobra molt. Si a més, de ser contractes precaritzats, si fas una congelació de facto, que no és una congelació, sinó que és una reducció, perquè l'IPC sí. està ara mateix al 3%, o sigui que ja aniríem perdent un 3% de sou, no? Pues clar, no és molt halagüeño que es diu, no? I a més, es pot donar una altra situació que encara per mi és més perillosa, és que la gent deixi de fer feina perquè cerqui un altre lloc de feina i llavors sí que tindrem un problema, perquè no és tan senzill trobar gent que vulgui fer aquesta feina, que és una feina molt important, molt necessària i molt silenciosa. És a dir, és una feina que no veiem, però que cada matí, quan ens aixequem als nostres municipis, pues els contenidors estan recuits, no hi ha basura i on siga, no? Però pues, això ho fa algú, no se fa per arte de màgia. Saps? Alguna persona se dedica a fer aquesta feina que, ja dic, és silenciosa i no es veu, però és molt necessària.
Important, necessària i silenciosa. I la pregunta està clara. Amb aquestes propostes damunt la taula, trobeu que està prou valorada la feina d'aquesta plantilla, que, reitero, és essencial?
Jo crec que no. Jo crec que moltes vegades, fins que no se dona la gent compte del que es fa, la gent pensa, pues, no sé, l'altre dia, jo no sé a Eivissa, però aquí, per exemple, a Formentera, pues, va ser la final del Mundial de Futbol, no?
Sí.
Van ficar una pantalla a la plaça, molt bé. Tothom va disfrutar de la final, però quan se'n van anar, la plaça estava brutíssima. Sí. Bueno, pues, el dia següent la plaça estava neta, no és per arte de màgia. Val? Algunes persones, a les 3 del matí, van començar a baldear, van fer net això, i la plaça estava neta. Bé, jo crec que això no es valora el suficient. Tampoc es tracta de que la gent vagi dient gràcies perquè feu aquesta feina, no? És la seva feina, però també s'ha de posar en valor, no? Evidentment. I, a més, hi ha una qüestió que és essencial per al turisme. Un lloc turístic de qualitat ha de ser un lloc que estigui net. Això és molt important, de vegades no ho pensem. Jo no aniria de vacances a puestos que estan bruts i que, no? O sigui, un lloc de qualitat, que és el que nosaltres pretenem vendre sempre, doncs són llocs que estan nets. Per això la part de neteja és tan important, a part ja no només pel turisme, sinó pels propis ciutadans que vivim aquí a les nostres illes, no?
Exacte. Com seran les aturades? Quins dies i hores teniu ara mateix damunt la taula previstos?
Bueno, hi ha una qüestió prèvia que crec que no hem comentat, és que nosaltres, a part de fer la convocatòria de vaga, hem fet també una convidada al TAMIP, val? Perquè com a reflexió general, arribar a una vaga és un fracàs. És a dir, si arribem a la vaga, que ara mateix arribem a vaga, està clar, amb aquesta postura, amb aquesta situació que tenim, és molt complicat no fer una vaga, però bueno, si arribem a la vaga, hem fracassat totes les parts, perquè hem demostrat que no som capaços de posar-nos d'acord i donar solució a una cosa que en principi hauria de tenir solució. Per això, abans d'això, hem convocat una reunió al TAMIP, hem convidat a l'empresa, evidentment, també se l'ha notificat al Consell per si vol assistir, ja veurem el que fan. No estan obligats a venir, evidentment, perquè les converses són entre l'empresa i els treballadors, i el dia 6 farem aquesta reunió. Jo m'agradaria pensar que serem capaços d'arribar a un acord, que serem capaços de donar tots una mica de flexibilitat per poder posar-nos en una situació de què és el que està passant i com podem trobar una solució al que tenim. Si no passa, i ara mateix això no passa, la vaga seria de forma intermitent durant tot el mes d'agost, començaria dia 9, estaríem més o menys són 3 dies de vaga, 2 dies de no vaga. Val? Però bueno, ja veurem. Nosaltres hem d'intentar esgotar totes les vies que tenim, però ja dic, si ningú es mou amb la seva postura, és molt complicat. Clar, nosaltres podem fer coses, sí, però no podem acceptar una pujada del 0% durant 4 anys. És que la capacitat que tenim com a representants dels treballadors de fer coses, pues, està una mica limitada i ve també condicionada per les propostes que puga fer l'empresa o que puga fer el Consell.
Exacte. Ho ha repetit en diferents ocasions. Sí, arribem a la vaga. Aquest dia 6 d'agost, evidentment, marcat en el calendari amb majúscules, en vermell i subratllat. Encara hi ha possibilitat, troba, per tant, si alguna de les postures canvia, evidentment, per part de l'empresa, evidentment, si hi ha possibilitat de desconvocar la vaga.
Però, mira, t'explico també, perquè clar, igual són coses que no se saben així pel comú de la gent, no? El conveni va finalitzar el desembre de l'any passat. Nosaltres, en desembre, quizás no, però en gener, ja vam dir quines propostes volien per negociar el nou conveni.
Clar.
O sigui, que això no és que ho haguem demanat fa una setmana. O sigui, ja fa 6 mesos, segurament, 3 mesos, que l'empresa sap quines són les pretensions dels treballadors de cara al nou conveni. O sigui, que no és que els agafin nou. Les nostres postures, home, clar que tenim certa flexibilitat, però la flexibilitat és que si t'estic demanant 3, doncs podem arribar a 2 o el que sigui, però no 0.
Clar.
Això és molt complicat de vendre, a més, a un conveni a 4 anys. Nosaltres volem fer vaga? No, no, no és el nostre desig. El nostre desig és tenir una feina estable, cobrar per la feina que fas i poder continuar fent la feina, millorar les condicions laborals, millorar els salaris, com suposo que demanen tots els treballadors. Suposo que hasta els treballadors d'IB3 també volen el mateix, no?
Sí.
Cobrar més i tenir millors condicions de feina. Això és un desig que té sempre qualsevol treballador. Pues amb aquestes estem. Arribarem a vaga? Ara mateix te dic que sí. Al tamí passaran coses? No ho sé.
No se sap, haurem d'estar pendents. Haurem d'estar pendents d'aquesta reunió al TAMIP el dia 6 d'agost. Parlarem amb el resultat d'aquesta trobada al Tribunal de Mediació. José Ramón Mateos Martín, delegat d'UGT al Consell de Formentera, moltíssimes gràcies per haver-nos dedicat aquests minuts i seguirem pendent d'aquest assumpte, evidentment.
Al contrari, gràcies a vosaltres per donar-nos ressò i deixar-nos explicar el que està passant.
I seguirem parlant. Nosaltres ara, quan són les 12:25, fem una aturada per la publicitat i de seguida tornem per fer comptes aquí a IB3 Ràdio. Fins ara.
IB3 Ràdio és participació.
IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, poden continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. Mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan, els tres que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar, el Fabioler havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
El dia a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio.
Fem comptes. Moment de seguir amb més assumptes aquí al programa i un dia més ja tenim aquí a Raquel Corral, consultora a UBB, consultora financera. Sí. Molt bon dia.
Bon dia, Laura, com
ja
estàs?
Aquí, pues mira, amb la calculadora preparada per fer comptes.
Sí, som doña calculadora ja, eh?
Ja estàs?
No, aquest any ja soc doña calculadora.
Has estat oficialment batejada.
Sí, 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 total.
Molt bé, i espero que ara, després d'aquesta secció, t'agafis un mes de vacances.
Ai,
merescudíssimes.
Sí. Sí, 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 sí.
Perquè hem fet moltes comptes, hem pensat molt, hem estalviat molt i arribam, jo crec, a final de curs bé, no?
Jo crec que sí, que hem fet comptes molt bé.
Home, les hem fet molt bé, molt bé, però sí. Encara ens queda una miqueta més per aprendre. De què parlarem avui?
Pues mira, avui parlarem del llarg plaç.
Val.
No sé si saps el que és, l'estalvi a llarg plaç.
És el futur, no?
Sí. Tu estàs preparada, Laura?
Estic preparada.
Molt bé.
I tant. Home, per favor, ja en aquestes alçades estan preparats per tot.
Sí, doncs pues mira, en planificació financera sempre parlem de curt, mitja i llarg plaç, no? Avui centrarem estirones llarg plaç, d'acord? ¿Vale? perquè en una societat tan bombardejada per estímuls de consumistes, el llarg plaç costa. Costa i costa molt, no? Sí. I al principi te diuen, sí, sí, ho tinc superclar perquè això és el futur per la meva jubilació, tal, i comencen i, ho teniu clar? Sí, ho tenim clar, que no sé què, uns quantos, i n'hi ha una part de la gent que al cap de 2-3 anys, hòstia, pues ja no... Bueno, és que m'agradaria agafar aquests sous, que no sé què, saps? I diu, però a veure, no, ja t'has jubilat? Li pregunto. No, encara no. Ido.
A què estàs esperant?
Que, només que han passat 2 anys.
Només s'han fet molt llargs.
Han passat 2 anys només, eh? Encara no ha arribat el moment, no?
Llàstima, però ja arribarà. Però
i és veritat
no.
Que aquests estímuls consumistes em boicotegen moltíssim la planificació. No, no t'imagines quan, eh?
Clar, m'imagino que molt, no?
Moltíssim.
Val.
Moltíssim.
Vinga.
Sí.
Idò, anem a tocar de peus en terra.
Sí, sí, sí.
I
sí.
Anem a pensar en aquest llarg termini.
Claro, mira, la setmana passada justament fèiem comptes de la gent que comença un estalvi a llarg plaç. Això és unes estadístiques internes nostres, però jo crec que tenen un sentit, no? Uh-huh. Que n'hi ha gent que rescata el 25% de la gent no arriba als 7 anys d'estalvis a llarg plaç. O sigui, ens varen quedar com, hòstia. Però poden ser dues coses, eh? Poden ser que no, pues això, ho necessito per tal o per qual, i perquè no han estalviat a curt plaç, perquè se t'ha romput el cotxe, te'n vas de vacances, que això és un clàssic i de més, i agafen aquest ús i se n'obliden del futur, vale? Altres casos pues, són perquè a lo millor no han fet una bona feina o perquè no s'han enganyat també, eh? Perquè a voltes jo li pregunto al client, escolta, quants de sous pots arribar a estalviar mensuals? Pues això, i a lo millor m'estan dient una mentida.
Clar.
És veritat que ja ho detectes moltíssim més, però clar, després et trobes coses que dius, sí, això d'on ha sortit, m'entens?
Com per exemple?
Pues per exemple que te diguin que estalvien, jo què sé, 500 en el mes i no estalvien ni 100.
Val, clar, però quin sentit té mentir, saps?
Pues, bueno, s'enganyen ells mateixos. El que passa és que, clar, tu fas una feina perquè tu, com a consultora financera, tu estàs acompanyant aquesta persona, estàs preparant, estudiant, fent càlculs, que no sé què, no sé quanto...
Clar, però tu després, quan veus els números, ja veus que no quadra el que te
sí,
diuen,
sí, però
no?
Si te diuen una cosa, tu tens que també... Després el temps te donarà la raó, no?
Clar.
Però que... El que t'anava al punt de tot això és que la gent no és conscient de lo que ve per endavant, no? O sigui, que la gent, per exemple, de 40 anys cap endavant, que encara està visquent de lloguer i que no té res estalviat per la seva jubilació, Déu-n'hi-do, eh? El que trobarem a les coles de Càritas i Creu Roja, eh? Ja veuràs.
Val. Idò, anem a parlar d'aquest cas pràctic que ens volies compartir avui.
Pues sí, mira, tenim a sa oficina una persona que ja, bueno, tenim diverses famílies ja, que tenen, són fills que van anar a arribar, per exemple, de Latinoamèrica, van anar a arribar aquí amb 30 i pico, 40 anys, i clar, no arriben a tenir tots els anys cotitzats suficients per una pensió digna, anem a dir, ¿vale? Uh-huh. Aquestes famílies s'enduen els pares ja són majors, a lo millor ja tenen 60 o així, aquestes persones que cobraran, que es converten en dependents, ¿vale? Perquè no tenen, a on se'n van, després viuen tots a la mateixa casa i això. Aquest perfil de client jo li faig moltíssima educació financera que per lo menys estalviar alguna cosa, perquè tornareu a ser dependents i tindreu que anar-vos d'aquí o anar-vos a un poble petitet de la península on pugueu pagar una casa, perquè no, si no, no arribau. No arribau. I això és una realitat. De fet, un cop ho vaig parlar amb Creu Roja i me varen dir que sí, que és veritat, que ho tenen en compte, que ja comencen aquestes famílies a arribar almenys per tenir els aliments bàsics, vale? I perquè tenen una pensió molt petiteta o una d'aquestes no contributives i que tenen que fer almenys alguna coseta que li ajudi.
Exacte, almenys alguna cosa, com hem parlat en moltes ocasions, sí. N'hi ha per totes les butxaques, no? Aquest estalvi, poquet el que es pugui, no? Però tal algú s'ha de mirar d'estalviar cada mes, no?
Exactament, exactament. Què passa amb això? Que tornem al bombardeig comercial que tenim i a la gent li costa molt. Però bueno, no tots, és veritat que tinc moltíssima gent i gent super jove que increïblement ja du un munt estalviat, o sigui que jo crec que la gent jove, fixa't Laura, que aquest segment de població ha crescut en YouTube, ha crescut en Instagram i està, les xarxes estan amb estalvia, fer créixer els teus sous, l'interès compost, i tots més o menys tenen o una compte que tenen un petit fondo indexat o saps? Mm. I ja tenen com aquesta conscienciació. I sí li agrada que a pesar de que són supertecnològics, li agrada que li acompanyi una persona.
Clar.
Saps? Estan molt conscienciats amb això perquè no entenen bé o perquè, saps? O sigui, que la veritat que jo crec que ve per aquí una generació més educada financerament que la nostra de 40, 40 i pico.
Sí, 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 absolutament. Que sempre tenim aquests prejudicis amb la gent més jove i no té per què ser així.
No, te pots sorprendre, eh? De lo que m'arriba, t'ho puc assegurar que jo tinc gent en 30 i pico en dos cases a Eivissa, ja, eh?
Imagina.
Però fent feina, eh?
Home, clar, evidentment, no t'acaben fent
feina, no, que és però una passada, eh? Que jo me quedo, hòstia, guai que di això, que encara n'hi ha gent així, saps?
I tant. I doncs, que podem acabar la secció d'avui, que ja és l'última de sang.
Ai, sí.
L'última dels curs.
Pues mira, conscienciació en això, que
ara venen les vacances, que també pot ser un moment disruptiu de la nostra economia, no?
Bueno, pues mira, li donaré un truc que facin el truc de pre-ahorro. Que en comptes de quan acabi el mes miraré el que em sobra per estalviar, no, que ho agafin com una despesa, quan cobrin que apartin ja s'estalvi. Això és la tècnica del preahorro, que funciona superbé i després te n'oblides, perquè mai arriba aquest ahorro a final de mes, o sigui, mai.
Idò, fem-lo abans d'hora, aquest raconet.
Sí, totalment, totalment.
I a tu, Raquel Corral, consultora financera OBB, et volem donar ses gràcies.
De res,
i ara,
Laura.
Amaga sa calculadora,
sí.
A descansar, a disfrutar i a desconnectar. Eh?
Tal qual, tal qual, Laura.
Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a tu.
Una vegada més. Fins aviat.
Fins aviat.
Hem obert una ambaixada pitiusa a
Londres. I com us hem anat explicant al llarg dels últims mesos, bé, de fet des del passat mes de setembre de 2025, durant aquesta temporada, una vegada al mes, sempre que hem pogut, hem sortit a fer una volteta per alguns dels indrets del món que acullen alguns dels pitiusos més il·lustres, eivissenques, formenterers, eivissencs i formentereres que duen el nom de les nostres illes pel món i esdevenen d'aquesta manera els millors ambaixadors. Així que, d'alguna manera, una vegada al mes hem sortit en missió consular per aquest planeta i ja sabeu que de vegades ens enviem notes de veu per combatre el jet lag, però avui tenim el privilegi de que el nostre ambaixador hagi vingut a la nostra seu aquí a Sant Rafel de Sa Creu. Ell és el ballarí i docent José Carayol. Molt bon dia, benvingut.
Muy buenos días, muchas gracias por tu tiempo, Laura.
És un honor que estiguis aquí perquè ho parlàvem fora de micro, ens coneixem des de fa molts anys i ara feia molt de temps que no coincidíem en un mateix espai, ¿veritat, José?
Sí, además, yo creo que fuiste tú una de las primeras que me hizo una entrevista en el periódico y fue justito antes de yo marcharme a Madrid a estudiar, sí.
Mira, avui obrim aquesta ambaixada concretament a la localitat de Richmond, a Londres, però és que amb tu podríem haver anat obrint ambaixades per molt. Ara comentaves Madrid, però també abans d'aquest periple, també Los Angeles, veritat?
Sí, de Madrid me marxé a Alemanya.
Correcte.
I a Alemanya fui a Londres, luego desde Londres me marxé a Los Angeles, donde viví 6 años. Y luego a Chicago, justo antes de venir a Londres.
Es verdad. ¿Y a Londres ahora cuánto temps fa que hi ets?
Pues en septiembre empiezo mi 6º año en la escuela.
Déu-n'hi-do. ¿Y on fas feina y de qué exactamente?
Trabajo en el Royal Ballet School de Londres y ahora mismo tengo el privilegio de ser el principal artístico de la escuela.
¿Y en qué consiste la teva feina?
Bueno, pues en inspirar más que nada, ¿no? Es un trabajo muy bonito del que tengo el privilegio de poder guiar a todos los alumnos de la escuela, son 230 alumnos, desde los 11 años hasta los 19, y mi trabajo consiste en más que nada asegurarme que el funcionamiento de la escuela a nivel artístico y a nivel ejecutivo pues funciona de manera positiva.
De manera correcta i tot ben smooth,
sí.
Veritat?
Sí, sí.
Ara has mencionat aquests 230 alumnes d'entre 11 i 19 anys, però abans de fer-te una pregunta sobre aquests alumnes, com va sorgir aquesta oportunitat a la Royal Ballet School?
Sí, yo vivía en Chicago, como he comentado antes. Yo era el director artístico de la compañía joven del Joffrey Ballet. Y justo durante el COVID me llamaron del Royal Ballet School para preguntarme si estaría interesado en ir a la escuela a ser uno de los maestros y bueno, acepté la proposición porque me apetecía muchísimo volver a este lado del mundo. Ya llevaba 8 años en América y me apetecía muchísimo poder estar cerca de casa. Y bueno, y sobre todo pues un gran privilegio por haber tenido la oportunidad de trabajar en el Royal Ballet School como maestro y luego durante mi tiempo en el Royal Ballet School pues sí que me subieron a Artistic Manager primero, me encargaba de la escuela de los más pequeños, de los 11 a los 15 años y hace 2 años tuve el privilegio de poder tomar posesión de esta posición que tengo ahora como Artistic Principal.
Wow. I com ha estat, quina valoració fas de tot aquest pas per una de les institucions més prestigioses del planeta? És que és una altra lliga, veritat.
Sí, la verdad es que a veces si uno lo piensa pues da un poquito de miedo, pero sí que es verdad que bueno, yo me lo tomo con muchísima responsabilidad y pienso en el privilegio que tengo de poder llevar a cabo este trabajo. Pienso en todas las personas que lo han hecho antes que yo para poder respetar el pasado y también pienso en la trayectoria que tienen estos alumnos en el futuro y poder llevarles en este camino a convertirles en bailarines profesionales, pero también llevar a la escuela al siguiente nivel y al futuro de una manera innovadora y que esté relevante en la sociedad de hoy en día.
Que ho segueix sent i molt, veritat. És una de les principals també canteres, no? Pedreres de les principals escoles de ballarins. És el somni, no? De molts estudiants de dansa del món estudiar allà, no?
Sí, y además, bueno, yo siempre pienso que tenemos los mejores alumnos del mundo y sí que es verdad que cada año, en los 5 años que he estado en la escuela, hemos conseguido 100% que todos los graduados consigan trabajo en las mejores compañías del mundo. Y la verdad es que, bueno, pues eso es todo un lujo para ellos, pero también un lujo para la escuela, para nosotros saber que seguimos en la cima de la danza clásica y sobre todo el entrenamiento a la danza clásica profesional. Y este año justo cumplimos 100 años, es el centenario de la escuela del Royal, y hemos tenido muchísimos eventos para celebrar este gran momento, ¿no? Y es bonito reflexionar sobre todo lo que ha pasado en la escuela, todo lo que hemos conseguido, todo lo que nos queda por conseguir. Y bueno, pues como decía antes, es un gran privilegio estar en este momento en la escuela y poder guiarles al siguiente centenario.
Fins als pròxims 100 anys. No sé si estarem allà presents, però tant de bo poder celebrar 200 anys de la Royal Ballet School. I sobretot, a nosaltres el que ens ompli d'orgull és que sigui un eivissenc qui està al capdavant del futur d'aquesta escola. Què diu la gent allà a la Royal Ballet School quan els hi dius, no? És que sóc d'Eivissa.
Sí, es curioso porque la mayoría de gente sabe que soy español, pero no saben específicamente que soy de Ibiza. Sí que es verdad que ya poco a poco con los años pues la gente ya va sabiendo que soy de Ibiza y normalmente pues siempre pues con muchísima curiosidad, cómo empezaste a hacer ballet, no sabíamos que había escuelas de ballet en Ibiza, cómo te formaste, bueno, y luego ya un poquito más los estereotipos de la isla, ¿no? Pero sí que es verdad que también pues lo miran con muchísima curiosidad, ¿no? El saber, bueno, qué pasó en Ibiza, ¿no? Que había que pudieron entrenar a una persona para poder salir a la península, para luego poder salir de manera internacional. Y sí que es verdad que yo tengo, pues me siento súper privilegiado, que es una palabra que ya he repetido un par de veces, porque sí que es verdad que mi carrera ha surgido de una manera muy rápida, ¿no? Porque
es muy joven.
Sí, y además hay muchísima gente que toma este tipo de posiciones muchísimo más tarde en sus carreras. Entonces, no puedo dejar de sentirme como me siento por ello. Y sí que es verdad que algo tendrá que ver el que soy de Ibiza.
Home, i tant. I allò, el que venia pensant en el cotxe avui, abans d'arribar aquí a la ràdio, era aquests alumnes, 230 alumnes d'entre 11 i 19 anys, potser no han tingut accés en aquests estereotips, en aquests clixés que moltes vegades es relacionen amb Eivissa, i jo pensava, segurament ells, quan pensin en Eivissa, el seu primer pensament no serà oh, festa, turisme d'accessos, serà José Carayol. Tu seràs el seu primer referent i en aquest món de la dansa, quan la gent pensi en Eivissa, pensarà en José Carayol. I no sé, això com et fa sentir?
Bueno, pues son palabras que me emocionan mucho. Muchísimas gracias, Laura. No lo había pensado de esa manera, pero ojalá sea así.
Clar, clar que sí. Ho pensava, dic, és que clar, per tota aquesta gent, el seu referent, quan pensin en Eivissa, seràs tu. I això també et fa tenir una responsabilitat per deixar la imatge d'Eivissa en bon lloc. Quan la gent et pregunta, què els hi expliques d'Eivissa?
Bueno, yo normalmente siempre les hablo de todo lo bonito que hay en la isla y de hecho esto ha sido uno de los motivos porque he aceptado la invitación del Ayuntamiento de Ibiza para hacer esta gala.
Que ara en parlarem.
Siempre les hablo de las partes buenas de la isla, les hablo de la cantidad de cultura local que tenemos, de las playas tan bonitas que tenemos y del lugar tan mágico que es Ibiza. Y sí que es verdad que la mayoría de compañeros míos, directores de otras compañías, cuando hablamos de Ibiza no hablamos de los estereotipos de Ibiza. Y sí que es verdad que pues siempre me llena de ilusión saber que en otros países y otra gente que están muy por encima de todas esas posiciones culturales alrededor del mundo que conocen la Ibiza que yo también conozco. Y bueno, también es bonito poder traerles a la isla y poder enseñarles. Justo tenemos la oportunidad de que tenemos al director de la Ópera de París, al artistic director de la Ópera de Leipzig. Son dos compañeros míos que justo van a venir a ver la gala el sábado.
Ells com a públic.
Como público, sí. Y además, el director de la Ópera de París también es español.
exacte, vull dir, és que tenim, mira, no és eivissenc, llàstima, perquè si no també el convidaríem, però és evident que tenim molt de talent repartit pel món i ens n'hem de sentir orgullosos. Comentaves aquesta gala de les estrelles del Royal Ballet de Londres, que tindrà lloc el dia 1 d'agost a les 10 al Parc Reina Sofia, a Vila, a més una gala oberta per tothom, perquè en aquest tipus d'esdeveniments, quan són oberts a tot tipus de públic, mai saps quina pot ser la porta d'entrada de la nova estrella de la Royal Ballet School, per exemple, no?
Sí, y de hecho, una de las cosas que era muy importante para mí al hacer esta gala era poder subir al escenario algunos jóvenes.
¿De aquí de Lilla?
Desafortunadamente no.
Me
gustaría que eso fuera así, pero por motivos de coordinación este año no ha podido ser posible. Pero sí que es verdad que he podido conseguir traer algunos alumnos que he tenido la oportunidad de conocer alrededor del mundo, que tienen un talento excepcional y que les voy a dar la oportunidad de subirse al escenario con el Royal Ballet. Y de esta manera, pues me gustaría inspirar a las jóvenes generaciones que hay en la isla para que ellos vean que se puede conseguir y que podrían algún día estar en el escenario con el Royal Ballet también.
Exacto.
Y bueno, pues eso es mi mensaje para los jóvenes, porque yo siempre pienso en aquel niño que era yo, que le habría gustado poder tener la oportunidad y el acceso a un espectáculo de esta calidad artística. Y me habría gustado cuando era niño poder haber soñado con un momento así.
I tant. Per tant, complint el somni també d'aquell boix que va ser i també dels joves d'avui dia. Com ha estat aquest procés per convèncer aquests ballarins de primer nivell del Royal Ballet per venir aquí a Eivissa? Et va costar molt convèncer-los?
No. I, además, el Royal Ballet nunca había estado en Eivissa, entonces es un momento histórico, ¿no?, para la isla. Y traer bailarines de esta excelencia artística pues es todo un lujo para la isla y sobre todo para mí como ibicenco poder compartir con todos los ibicencos un poquito del trabajo que he estado haciendo alrededor del mundo y que ojalá pueda continuar en los próximos años y que pueda continuar inspirando y motivando a todo el público, porque yo realmente pienso que la cultura y sobre todo la danza clásica es un vehículo para el futuro. Y es una manera de conectar con uno mismo, con otras personas muy diferentes. Y sobre todo te hace emocionarte, te enseña a soñar. Y yo creo que todas esas sensaciones, esas emociones son importantes como ser humano. Y si no damos estas oportunidades a las personas, pues no se avanza como sociedad, ¿no? Entonces, yo estoy muy agradecido también por parte del ayuntamiento por su apuesta firme por esta excelencia artística, porque de alguna manera demuestran que el arte no debería ser un lujo para los ibicencos, y por eso estoy muy agradecido de que este espectáculo pues sea de entrada gratuita y que todo el mundo tenga acceso a disfrutarlo.
Que podrem veure en aquesta gala de les estrelles del Royal Ballet de Londres aquest dia 1 d'agost a les 10 al Parc Reina Sofia, recordem.
Las joyas más conocidas del ballet clásico las he intentado traer. Sí que es verdad que tenemos unas condiciones un poco complicadas al estar al aire libre y al hacer tantísimo calor, pero siempre pensando en lo que pienso que le gustaría a ver el público de Eivissa. Entonces, todas las joyas del repertorio español, ya bien como el Lago de los Cisnes, La Bella Durmiente, Giselle, Coppelia, y luego además traemos tres piezas de neoclásico de coreógrafos relevantes, sobre todo ahora mismo en el mundo de la danza, que son Christopher Wilden, David Dusen y William Forsythe, que nos han dado el permiso expresamente para poder hacer sus piezas aquí en Eivissa. Entonces yo creo que va a ser una gala muy bonita, no solamente de danza clásica, pero también neoclásica, y luego con esas pequeñas demostraciones de aquellos alumnos que he traído para este momento.
Quina meravella. I què ens pots dir dels ballarins i ballarines que formaran part d'aquest repartiment d'artistes, de ballarins, que tindrem el luxe de veure aquí?
Bueno, yo creo que el público ibicenco va a poder disfrutar de bailarines que están a la cima de sus carreras, de una de las mejores compañías del mundo. Por ejemplo, Sarah Lamb, que es una bailarina principal del Royal Ballet con muchísimos años de trayectoria. Y bueno, yo creo que ver a Sarah Lamb haciendo el Lago de los Cisnes, haciendo Odette, va a ser algo muy, muy especial y muy bonito. Y yo espero que lo disfruten todos de la misma manera que yo he disfrutado poniendo este programa.
Claro que sí. José Carayol, ha estat un privilegi que, a més, avui hagis vingut tu aquí amb missió consular a l'estudi. Sí. Un excel·lent ambaixador de l'illa d'Eivissa. Quin orgull poder dir que ets eivissenc, José. I d'aquí 100 anys, o abans, per favor, seguim parlant de dansa d'Eivissa i de tots els teus projectes que et portaran encara més amunt. Moltíssimes gràcies.
Muchas gracias a ti por tu tiempo y por tu confianza también. Te lo agradezco.
Moltíssimes gràcies. Seguim naltros. I mentre escoltàvem uns segons d'aquest regal musical que ens ha fet en José Carayol, aquest piano concerto INEF, nosaltres ara farem una aturadeta per la publicitat, un minutet, i ja enfilem al final del programa d'avui. Fins ara!
IB3 Ràdio és cultura.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
si a tu te dic pinta,
mur,
portada,
si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot?
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raúl Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'obram, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raúl Valls.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
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 Tentol. Tentol.
El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
Josep, com
Hola.
Estàs?
Molt malament, fa Porque? Molta calor. És a dir, fa,
tens calor, posa'ns aire.
No, ara estic bé aquí.
Fa calor psicològic.
Man, no ho sé jo.
Però,
quan hi ha vacances?
Quan hi ha vacances?
Nosaltres?
Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
Xiu-xiu és tot l'estiu.
Sí.
Ah, que bé.
Servei públic.
Servei públic total.
Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera. L'agenda.
I 57 minuts, ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i en aquests últims minuts del programa, Nieves García Gálvez, molt bon dia de nou.
Bon dia, Laura.
Ens toca repassar el més destacat de l'agenda cultural del dia, i avui començam a Vila per assistir a la inauguració de l'exposició Fugit al passat, antologia, d'en Jan Willy.
La mostra reuneix un total de 49 obres creades per l'artista suís establit a Eivissa des de que va iniciar-se el món de l'art fins avui, i no només recull obres obra pictòrica de tècniques diverses com punta de llapis i bolígraf, tinta xinesa, aquarela i oli, sinó també part de la seva obra literària amb llibres escrits sobre la mitologia illenca. La inauguració serà a les 8 de la tarda a la nostra sala i l'exposició es podrà visitar fins el dia 22 d'agost en horari de matí i de tarda.
També a Vila aquesta tarda podem anar a veure la desfilada La Marina està de moda.
Sí, marques de moda amb botigues al barri de La Marina participen en aquesta desfilada que començarà a les 9 de la tarda a la plaça de Sa Peixateria. La temàtica estarà relacionada amb la mar i els pescadors i, de fet, la confraria s'encarregarà de la decoració. La proposta inclou música a càrrec dels DJs Elio Risso i Tutari.
I de Vila, munanam a Sant Antoni per assistir a una altra inauguració, en aquest cas la de la segona edició del Festival Poetiusas, que comença avui i durarà fins diumenge.
Si es tracta d'una proposta que reuneix música, pintura en viu i poesia a Sant Antoni, Vila i Sant Joan. La inauguració és aquesta tarda a les 6 a Space It and Dance a Sant Antoni i la jornada inclourà una sessió de pintura en viu amb Vanessa Álvarez, un concert a càrrec de Paul Deves, Pau Torres Serra i Marcos de la Fuente i una sessió de DJ amb Almagato i Jaua.
I acabam a Formentera per veure la projecció de la pel·lícula, atenció, Crònica d'un assassino en sèrie.
La cinta coreana de l'any 2003, que no està recomanada per a menors de 18 anys, es projectarà en versió original subtitulada en castellà. La cita és a les 10 de la nit a la plaça de l'Església de Sant Ferran dins del cicle Cinema a la Fresca.
Home, amb aquest títol ja era sospitós que fos apte, per sí. Menors de 18 anys. Nieves, moltíssimes gràcies.
Fins demà.
Fins demà. I en aquest últim minutet, aprofitant per felicitar la cantautora, productora i actriu britànica Kate Bush, que avui fa 68 anys, va debutar l'any 1978 amb la cançó Wuthering Heights, que va arribar al número 1 de les llistes britàniques durant 4 setmanes, i des d'aleshores va desenvolupar una exitosíssima discografia que inclou més de 10 àlbums. Està considerada una de les principals referents de l'art pop i és coneguda per les seves lletres no convencionals, el seu estil eclèctic i la seva experimentació musical. Avui la felicitem amb aquest Running Up That Hill, que es va fer popular fa molt poquet a la quarta temporada de Stranger Things. Aquí ens quedam, però tornem demà puntuals a les 12:04. Bona tarda!